punt d'acabar per avui. Actualitzarem totes les notícies demà a les 7 a l'informatiu matí.
Més informació a ib3notícies.com.
Molt bon vespre, en Setamar a la Ruta d'Orfeu. La frase d'avui és de Nino Rota i diu així: quan faig música, quan compos, acostum a sentir-me feliç, però me deman com podem ser feliços enmig de les infelicitats dels altres. Faré tot el possible per donar a tothom un moment de felicitat. Això és el que està al cor de la meva música. Sona encara de fons un fragment de l'Estrada, de la banda sonora que va fer Nino Rota per la gran pel·lícula. Bon vespre, amics, i benvinguts a una nova Ruta d'Orfeu, la número 217, que, com dèiem, hem encetat amb una frase de Nino Rota, que diu que ell intentarà fer tot el possible perquè la gent sigui feliç amb la seva música. Avui, amics, tindrem dues seccions, les efemèrides musicals, que com sempre mos duran a Maria Antic. Bon vespre, Maria.
Bon vespre.
Moltes efemèrides aquest mes de maig.
N'hi ha moltes, n'he hagut de triar unes quantes, perquè és impossible...
Ah, sí, és un mes.
Sí, sí, sí. I bé, espero que vos agradi la tria que he feta.
Segur, segur que sí. I segurament descobrirem cançons, peces...
Tal vegada.
Noms nous.
Sí, tal vegada sí.
Està bé. I també tindrem, com sempre, una selecció musical que avui mos fa el percussionista Joan Campomà. Senyor Campomà, bon vespre.
Bon vespre.
I gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que, per cert, acaba de venir vostè de tocar, ara mateix, de tocar els timbals en el Rèquiem de Mozart, sí, del Conservatori.
Sí, sí, interpretat per l'Orquestra Studium Aureum i el cor, i dirigits per en Carles Ponseti.
Idò, sí, sí, cap, res.
Ha estat un luxe.
A les 7 i mitja començava, jo dic, sí, ja, sí, a les 8 i mitja, sí, han fet, sí, me consta, però jo hi he anat també, mm-hmm, que han fet un plus, i han cantat també saber veure-ho. Mm-hmm. Molt bé, senyor Campomà, ara mateix estarem amb vostè. Però abans direm que la producció del programa la fa Anna Maria Moreno i en el control tècnic tenim avui a Miquel Àngel Fiol. Vos saluda en Pere Estalric en nom de tot l'equip d'aquesta ruta musical. I ara, abans de saber quines són les músiques que li agraden al nostre convidat d'avui, hem parlat del Rèquiem de Mozart, que vos sembla si mos ajuntam en aquesta, diguem, celebració dels 40 anys d'Estudium amb un fragment del Rèquiem de Mozart.
A IB3 Ràdio, la ruta d'Orfeu.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Cada dimarts a les 9...
Jo també he citat horòscops, me vas dir que tu no hi creies, no voldria tornar a caure en aquest parany amb en Pa Moliner, però jo també he dit que com a bon cranc tinc un sí de sentit.
No!
M'agradaria no tenir-lo. I quan la gent riu, quan la gent plora, la gent intenta ocultar-me qualque cosa, són com Spiderman, tinc un sentit aràcnic que se me desperta i tot d'una ho descobres.
Però llavors deus tenir amics i amigues que et deuen estimar moltíssim.
No ho dubtis.
Oi?
És que,
oi
som, que, és sí? que som adorable.
Sí. T'ho dic amb tota la meva sinceritat, m'ho sembla.
Encara que ve plorant.
Albercocs i cireres.
Aquesta
lloa. Saps què? Ai,
Xisco Nadal.
Gràcies per acompanyar-nos una setmana més a Connexió Local, un programa que vos acosta a la feina de les ràdios locals de les Illes.
No érem gent que tingués molta experiència dins d'aquest món, ja ha estat a fer-nos i aprenent-ne molt abans de començar i aprenent-ne molt més després d'haver començat.
El paper té un futur de permanència una mica més, no? Que és digital inclús.
I trobar-te a la ràdio és molt terapèutic.
Dijous, a les 9 del vespre, Connexió Local, a IB3 Ràdio, amb Magda Cortés. IB3 Ràdio. És patrimoni. La ruta d'Orfeu, IB3 Ràdio, amb Pere Estelric.
En Pere Estelric i molta més gent, com per exemple en Joan Campomà, que avui ens ajudarà a fer la primera part del programa, aquesta part central, que és la selecció musical. Senyor Campomà, gràcies una vegada més per ser
nostres. Gràcies a vosaltres.
Vostè, començarem amb una primera música que és de la sexta sinfonia de Gustav Mahler, l'Andante, crec que és.
L'Andante moderato.
Sentim un fragment, després li demanarem que justifiqui aquesta tria. Endavant. Deixant de fons aquesta sisena és una llàstima, però no tenim temps per escoltar-lo sencera.
Sí, aquest moviment és bastant llarg.
Per què aquesta tria?
Sobretot perquè m'encanta.
Ja està. Però no em demanes també justificació.
Sí. Però si n'hi hem de trobar qualcuna de personal, aquest moviment el trob molt d'una genialitat brutal, perquè tot un tema lent, molt romàntic, que com a transmet una certa tristesa, condueix cap a un clímax, que diria que és la secció àurea d'aquest moviment, que és com una explosió d'alegria. La música, de cop i volta, és d'un romanticisme brutal i bastant inspirat en Tchaikovsky, perquè Tchaikovsky té un moviment lent de la Quinta Sinfonia que aquest de la Sesta de Mahler recorda una mica aquell, no? Però, a part d'això, els ingredients que hi ha en aquest moviment, hi ha una sèrie de solos de corno anglès, aquest solo de trompa que han sentit ara, hi ha unes intervencions d'esquelles o esquellots de, típics de la ramaderia tirolesa o dels Alps, que jo passejant, un dia passejant o fent un trekking que es diu ara per els Alps, anàvem per una zona on hi havia vaques i bous. I aquell so de les esquelles me va dur a la cesta de Mahler, perquè era el mateix so, o sigui, Mahler veu d'allà per posar això a la sinfonia. I això, aquestes coses, però sobretot perquè el que tu dius és una meravella de sinfonia i de moviment.
Joan Campomà, a més de ser un bon percussionista i bon professor també, ha preparat un cicle de concerts a partir del dia 29 de maig i acabaran el 10 de juliol, cada diumenge, a les 8 de Sola Baixa, a diferents indrets de Pollença. Uh-huh. I en aquest cicle, en aquest concerts, interpretarà dues adaptacions que ha fet ell mateix de dues suites per violoncel sol de Joan Sebastià Bach. Bach, originalment per violoncel i passat a marimba. Li posarem una música, uh-huh, però si vostè la coneix, que és Bach i també hi ha per allà mig una marimba. Uh-huh. I sentim això i després li demanarem com un examen, a veure si sap de què parlam. Això era el principi, i ara sentim el següent track, que sí que és la marimba. Autèntica meravella, una joia discogràfica.
Ho és.
Vostè tot d'una va reconegut, el micròfon tancat. Això és l'Ambarene, l'Ambarena, un disc que es va fer fa una vintena d'anys.
Sí.
Un homenatge a Albert Schweitzer, aquell metge que va fer un hospital a l'Ambarene i era un gran organista i un gran baquià. Quan venia a Europa feia concerts i els dobbers se'ls recaudava per ser hospital de...
El seu hospital de Gabon.
De Gabon. No, de fet, va ser Premi Nobel de la Pau, Albert Schweitzer. Per tant, tot d'una vegada reconegut aquest...
Sí.
Bach ho permet tot.
Sí, perquè és un disc que fa 20 anys vaig comprar, perquè un amic me'l va recomanar, coneixes això? I me va posar... Aquest principi, ja vaig dir, no, però ho vull tenir.
Ho vull tenir.
I és una meravella de disc, perquè és la fusió de música de Bach amb músiques populars de Gabon, i qualque fusió és impressionant fins i tot en el sentit espiritual, perquè hi ha la part de la resurrecció de la passió segons Sant Joan de Johann Sebastian Bach fusionada amb una dansa de Gabon que només és amb amballetes, però que resulta que aquesta dansa s'interpreta o se balla a Gabon en al·lusió a la resurrecció de les persones. És a dir, ell no només fusiona, que queda molt bé la part de la resurrecció de la passió amb el ritme que fan aquests, sinó que, a més, és el mateix, diuen la mateixa cosa.
Està molt bé, l'esperit és el mateix. És que hem de parlar d'aquest projecte. Torni a repetir una mica, mos faci ganes d'anar en aquest projecte, que comença a dir 29 de maig, diumenge,
sí,
a la parròquia d'Esport de Pollença.
Sí, idò... Diumenge, la parròquia d'Esport de Pollença comença un cicle de concerts que facin la marimba a totes les iglesies de Pollença. I comencen a Port de Pollença perquè ha vengut bé, i després ja, així, primer facin a Port de Pollença i després ja totes seran en un nucli urbà de Pollença. Fins i tot pujaré en el santuari del Puig de Maria, que té una capella, a part de meravellosa estèticament, que té una acústica molt especial, amb una reverberació de 2 o 3 segons, perquè després tot d'una xulla, no sé, és una cosa que té molta curiositat de veure com sona allà la marimba.
I són dues suites de Bach, de, sí, per violoncel sol, passades a marimba.
Passades a marimba, sí, de les quals hi ha transcripcions fetes i editades, però jo, amb la partitura de violoncel, l'original, m'he fet la meva transcripció, m'he fet la meva digitació. Això és la combinació de les quatre baquetes, com va millor combinar les quatre baquetes perquè un passatge surti fluid o ben fressejat. I tot això, clar, són ingredients que he pres de professors meus de percussió, que m'han ensenyat la tècnica de marimba fa molts anys, i com són Armando Lorente, na Susana Pacheco, en Juanjo Guillem, en Philip Spicer, na Jasmine Colbert, que són persones que han dominat i dominen aquest instrument. I clar, jo he rebut classes d'ells en el seu moment, i ara és una oportunitat que tinc molt bona per posar tots aquests ingredients i tota aquesta tècnica que he après en aquest projecte.
Seguim en la tria musical que ha fet tot. Hem fet un parèntesis posant la marena, però hem fet seguim en la seva tria musical. Vos ha triat ara Francis Poulenc. Vos explica una mica per què aquesta tria, aquesta Stabat Mater de Poulenc. Que no sé si ha sonat mai en aquest programa, li he de dir la veritat, que per mi és la primera vegada que mos trien aquesta peça.
Idò, Francis Poulenc me va impressionar una vegada que un bon amic pintor de Menorca, que és en Josep Vives Campomar, que és un gran melòman i una persona molt culta, i que és un molt bon amic meu i que mos estimam molt, i sempre que vaig a veure-lo, ell sempre té la ràdio en marxa, i me va dir, clar, quan va saber que jo tocava la percussió i tal, i ell me va dir: hauries d'escoltar un concert per òrgia, orquestra de cordes i timbales, de Francis Poulenc. I jo vaig quedar: és que no el conec. I és un concert fantàstic, preciós, que les timbales fan de quart contrabaix. És una cosa molt ben posada, molt sutil, que no destaquen, molt ben empastades les cordes, i clar, és un concertarro per òrgia, perquè el protagonista és l'òrgia, no? Que un any a Berlín vaig tenir l'oportunitat d'anar a sentir en directe a la Filharmonie, i vaig passar molt de gust. Arrel d'això, clar, escoltes una peça d'un autor i després te fa ganes trascar un poquet. Té un concert per dos claves impressionant, té un concert campestre també, és una música que entra molt bé. I després, clar, jo m'agraden molt els Stabat Maters, i vaig veure que en tenia un. I clar, l'Stabat Mater Dolorosa d'aquest Stabat Mater de Poulenc, que es diu Principi, és una cosa que te poso pel de punta. Ben escoltat, m'atreviria a dir que a les fosques, amb molta intimitat i posant-te bé en el paper de lo que és un Stabat Mater, trobo que és impressionant. I té la part, perquè clar, la música clàssica, on hi ha una pinzellada de percussió, idò millor, no?
Encara
i clar,
més.
En aquest Stabat Mater Dolorosa apareixen unes timbales allà molt profundes que fan que aquest principi sigui
emotiu.
Molt emotiu, sí.
I doncs sentim aquest inici de l'Stabat Mater de Francis Poulenc.
Thank you.
realment tenia raó. És una meravella, és una... Molt, molt profunda i molt sentida, aquesta, aquesta peça. Has d'estar t'has de disposar d'alguna manera per gaudir-la bé, no?
Sí, i és d'aquelles músiques que la primera ballada sona una mica estranya, però com més la sents, més t'entra. No? És com la música de Mahler, també. La primera ballada que sent la sesta de Mahler... no la saboreixes
bé. Sobretot el darrer moviment. Sí. El darrer moviment que dura 40 minuts, el tot. No? Repetim. Joan Campomà, dia 29 de maig i fins dia 10 de juliol, tots els diumenges, a les 8.
Sí.
A diferents indrets. Això se pot trobar, la informació de cada diumenge on se toca? Hi ha una pàgina que se pugui...
No.
S'hi pugui anar? Repetim ara, si el cas... Sí. Bé, 29 de maig és a la parròquia d'Esport de Pollença. Dia 5 de juny, a la parròquia de Pollença. Dia 12 de juny, en el Puig de Maria. De 9 de juny, a l'Iglésia de Sant Jordi. 26 de juny, oratori del Roser Vell. Dia 3 de juliol, oratori del Calvari. I dia 10 de juliol, a l'Iglésia de Montició.
Sí, ara aquí se pot trobar la informació a la premsa local, que és el punt informatiu Pollença, aquí a la seva web, que és puntinformatiu.cat, a la secció de Cultura, hi ha l'agenda d'aquests concerts, perquè l'altre dia ho vàrem publicar i se pot trobar aquí.
Joan Campomà, que fa res, fa tot just dues hores, tocava timbals en el conservatori, en aquest Rèquiem de Mozart, que hem escoltat en el principi. Ens hem d'acomiadar i ha estat una tria musical que hem parlat de Bach. No podia faltar Bach en aquesta, en aquesta selecció.
Abans triat... de tancar, m'agradaria que quedés o fer que hi hagués constància de que aquest cicle també és un acte benèfic, perquè tots els concerts són amb taquilla inversa. Això vol dir que cada oient, cada espectador en sortir té l'oportunitat de fer un donatiu per una associació per discapacitats que hi ha a Pollença, que és una associació que es diu Prodis, és a dir, Prodiscapacitats, que és un equip de gent que va fundar aquesta associació fa, m'atreviria a dir, que més de 25 anys i que han, per dir-ho de qualque manera, escolaritzat gent que no ha pogut ser escolaritzada, que els fan fer tallers, els ajuden a aprendre altres oficis més manuals, hi ha una secció que s'ocupa de la jardineria, hi ha gent que ha après a cordar cadires, i fan en aquesta sèrie d'activitats, tenen una seu en un centre, en un casc antic de Pollença, i un equip de gent, de psicòlegues, pedagogues, que se'n cuiden d'ells.
Idò, la recaptació d'aquests concerts va a Prodis.
Sí.
Idò, és un valor afegit, sí. Per tant, tenim moltes motivacions per anar a algun, perquè és el mateix programa.
Sí. Però un pot triar, que no és de prop de Pollença, té l'oportunitat de dir vaig a passar l'hora baixa per Pollença, o fins i tot un dia, i amb aquí va m'aturaré...
A sentir aquest concert.
Efectivament.
Joan Campomà, ha estat un plaer tenir-lo aquí. Herbar Medish, Mein Gott, una de ses grans àries per a contralt, no només de la Passió segons Sant Mateu, sinó de la història de la música. Per què ens acomiadam amb aquesta música?
Perquè... també perquè m'encanta.
Ja està.
I, no, però té la seva part espiritual i a la qual jo m'agrada sentir-la, perquè trob que ja per començar l'instrument solista, que en aquest cas és el violí, ja està dient el que diu el text. Quasi ja està dient...
ja sona de fons,
eh? Sí, ja s'hi diu, teniu pietat de mi, no? Levar me dir, Mein Gott, apiadat de mi, Déu meu, no? I després el test, aquest test del llibretista de la Passió, que era en Picander, o en Christian Friedrich Heinrich, que diu, apiadat de mi, Déu meu, de les meves llàgrimes, mira el meu coi, els meus ulls, que ploren amàriament davant teu, tingues pietat. Jo crec que aquesta reflexió, aquesta poema, aquesta oració, de cada vegada me'l sent com a més de dins, no? I una mica també perquè m'adoni coratge davant la vida, davant aquests projectes, davant aquest projecte en concret, no? I també és com una reflexió d'agraïment, no? Pens? I a més és un moment de la passió molt especial, no? Que és quan Sant Pere neia tres vegades a Jesucrist i de cop i volta canta el gall, no? I en aquest moment ell recorda que Jesús li diu me negaràs tres vegades abans que canti el gall, i ell surt de fora i se posa a plorar amàriament, i això és l'Herbar Medix.
Sublim. Gràcies, senyor Capomà.
A vosaltres.
Herbar Medix, això és una de les grans punts culminants de la història de la música. Després farem una petita pausa. Això és La Ruta d'Orfeu.
Tres Ràdio. La Ruta d'Orfeu. Pere Estelric.
El moment més comentat d'aquesta edició dels Òscar l'han protagonitzat Will Smith i Chris Rock.
Ahora escucha la historia de mi vida y de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Cambió mi mood y la lié parda en los Oscars de Hollywood.
Cada dissabte a les 10 del vespre ens miram l'actualitat amb distància des de l'oasi.
A l'oeste de la sala bebía y reía aplaudiendo los chistes desde mi fila. Seguía el acto sin cansarme demasiado, pasando de quien ganaba al mejor decorado.
L'Oasi. El racó d'humor i sàtira Vive 3 Ràdio. Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp Vive 3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'Vive 3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'Vive 3 Ràdio.
Vive 3 Ràdio. A Ciutadella 100.9.
A Vive 3 Ràdio, La Ruta d'Orfeu.
Tornem a ser aquí, Maria Antic, i tenim, hem de dir que el nostre convidat, en Joan Campomà, també ha decidit quedar amb nosaltres i fes programa fins a les 11. Fantàstic, moltes de gràcies. Maria, comença tot teu. Efemèrides des mes de maig.
Començaré també escoltant Tabac.
I què me dius?
Sí.
Com pot ser?
No, però, bé, començarem parlant de Narciso Yepes, que va morir un 3 de maig de l'any 1997. Ara ha fet 25 anys. Guitarrista, que no em pot dir massa més coses.
Don Andrés, li deien, d'una forma respetuosa, moltíssima de gent.
I constructor d'aquella guitarra de 10 cordes, no? Juntament amb un José Ramírez, que era un constructor de guitarres, que li va donar un so una miqueta especial. Si te sembla, començant escoltant una miqueta de Bach.
De Bach. Que Bach ho permet tot, Maria.
Sí. I jo te diré que no deixarem quasi, quasi Bach.
Yes.
No? Tot i que ara escoltarem una cançó de Brahms, però la sentirem en sa veu de Neva Fleischner, una contralt alemana. N'hi havia moltes, eh? Hi havia molt de tenors que després ens sentirem, i qualque baríton, i... però bé. Una contralt alemana que se va formar precisament a Leipzig, no? Que a més va guanyar un premi a la categoria de cant en el concurs internacional de Joan Sebastià Bach l'any 1950. Bé, Eva Fleischner va néixer el 5 de maig de l'any 1922, ara ha fet 100 anys. Clar, el seu recorregut va tenir lloc sobretot a Alemanya. Vull dir. I a part de contralt i de cantar l'òpera de Leipzig, també va ser una gran professora. Val? Ella també... I va cantar sobretot molt bé, diuen, a Verdi i a Wagner. Normal, també, no? Per la zona alemany. Nota això, l'escoltarem ara amb una cançó de Brahms.
Ah, sí, de Johannes Brahms. I endavant. Són gravacions històriques, del
històriques,
que mos
dius, eh? Sí. Mira, parlàvem en el principi de Narciso Yepes, que dic que va morir fa 25 anys, i Narciso Yepes havia nascut un 14 de novembre de l'any 1927. La persona de la qual parlarem ara també va néixer un 14 de novembre. Mira, no? Tenen coses, sí, en comú, de les persones amb les que parlem. 14 de novembre de 1805. I va morir un 14 de maig de 1847. És a dir, farà 175 anys. Però quan parlem de dones compositores, sempre recordem, o sempre sentim parlar de Fanny Mendelssohn, no? Jo crec que na Clara Schumann i na Fanny Mendelssohn han estat dues compositores més anomenades, i jo crec que fins fa bastant poc conegudes.
I hem de dir que na Clara Schumann, en la seva època, era quasi més coneguda que el seu propi marit, Schumann, perquè era una grandíssima pianista.
Bé, d'ahir, Fanny Mendelssohn, nascuda a Hamburg, era la major de dels quatre germans, en Felix també va ser el segon. Va néixer dins una família benestant i una família que va saber apreciar el talent de dos germans majors, de Fèlix i de Nafani. El que passa és que, diguem que el recorregut després que va seguir un i l'altre, evidentment va venir condicionat per ser un home o ser una dona. Sí que els pares, la família, varen dir tots dos que tinguin una formació musical, però després, així com en Fèlix, li varen deixar tenir, se varen deixar que professionalment se dedicàs a la composició, en Fèlix li varen dir, mira, per tu ha de ser un decorat, sí. No? Tu el que has de
fer... Per amics aristocràtics que venien a...
Sí. Sí, però bé, aquests amics aristocràtics també he de dir que això també va permetre, va ser, per una part, un contraband, però per l'altre també va ajudar, perquè la família cada diumenge donava concerts i la Fanny li permetia no només tocar el piano, que era, diuen, que era una gran pianista, sinó també donar a conèixer les seves creacions. Et cerquen dins un cercle molt petit, però també un cercle que he de dir molt, molt intel·lectual,
influent,
i que això també va fer que s'apreciés la seva música, en petit comitè, però també que s'apreciés. I que també, a un moment donat, malgrat que el seu germà no estigués gens d'acord, que l'animés a donar a conèixer, a editar les seves composicions. Malauradament, això ja va ser pràcticament en el final de la seva vida, no? Clar, dius... no sé si en Fèlix devia tenir por de que li fes una mica d'ombra. En algun moment algú ha escrit... Sí.
Però deien que en Fèlix sabia molt clar que la seva germana era valuosíssima, sí, com a compositora.
Però se va negar fins al darrer moment que pogués publicar les seves composicions, no?
Tu és el que deies, tu devies tenir por.
No sé.
F. Mendelssohn, podria ser Fanny o Fèlix?
Sí.
Tu hi ha composicions d'F. Mendelssohn.
Va aprofitar, he de dir que també, a veure que se diu que se va negar, que se negava, però també en algun moment, aprofitant aquesta F, va publicar ell composicions seves.
De la seva germana.
Per pintura d'Onola. Diuen que hi ha una anècdota de la reina Victòria d'Anglaterra que va convidar en Fèlix a anar-hi en el palau de Buckingham i li va dir, escolta, hi ha una cançó teva que m'encanta, que és Italian. I ell, en aquell moment, va haver de reconèixer que no era seva, que era de la seva germana.
F. Mendelssohn.
Va quedar Fanny. Un poc retratat. No sé si ets anecdotari o això.
Bé.
El fet és que fins fa poc, cada vegada se va descobrir més de Nafani i de moltes altres compositores, no?
No, i des d'aquí hem de dir que nosaltres...
Sempre en duim qualcuna, no?
Però, encara més.
Però bé, jo crec que aquests 75 anys de sa mort de Nafani, que va morir per un derrame cerebral... I què he de dir que després del seu germà va morir pel mateix mig any després? Diuen que va quedar molt afectat en Fèlix per la mort d'Anna Clara. Eren dues persones també que molt unides. I persones que també estimaven molt en Bach.
De fet, Mendelssohn va redescobrir, parlàvem abans amb en Capomà, sí. Parlaven de la passió segons Sant Mateu, la va redescobrir Mendelssohn.
Sí.
Crec que era 1808 que la va... No recordes la data exacta, però vaja, a principis des de nou.
Sí. Hi ha tota una història de més en la seva germana i bé, ja en parlarò en qualque moment.
Quina música has duit de Fanny Mendelssohn?
He duit un nocturn.
I de ben, un nocturn per piano?
Sí.
Thank you.
Dietrich Fischer-Dieskau.
Oh,
sí, és... crec que és una mica un pot d'habilitat.
Sí, no? Sí, és una de les grans veus del segle XX. Mm.
I doi va morir un 18 de maig del 2012, ara fa 10 anys, o farà 10 anys. Sí, jo crec que un dels millors baritons del segle XX.
Des de que s'existeixen, diguem-ne, elements fonogràfics que ens permeten saber qui, jo crec que és un dels més grans.
Un home que va tenir com a dues parts dins la seva carrera, una abans de la Segona Guerra Mundial. Ell va començar a cantar abans de la Primera Guerra Mundial, però després se va haver d'incorporar files.
La Segona Guerra Mundial.
De la Segona, que he dit, de la Primera, m'he equivocat. La Segona Guerra Mundial se va haver d'incorporar files. Va ser presoner, va estar presoner en el nord d'Itàlia. I després ja l'any 1947 va tornar a Alemanya i és quan ja, diguem, se va donar a conèixer. Jo crec que ha cantat a tots els grans festivals, a tots els grans escenaris.
Ha cantat Rigolettos, ha cantat Wagners, ha cantat Bachs, naturalment, amb aquelles versions una mica romàntiques i exagerades. Schubert, els líders de Schubert.
Se va retirar l'any 1992, és a dir, també farà 30 anys. I ha duit...
Què has duit?
Morgan,
oh,
aquest Richard
Strauss. Això és de lo més gran?
Sí.
Una de les millors cançons de la història de la música. Morgan, Richard Strauss. Tant de greu té, això.
Ah, que sí.
Joan,
i tant.
Deliciós, això, deliciós.
Vinga, acabarem el programa parlant d'un tenor, que va morir fa 20 anys a Eivissa.
És?
Sí, el 20 de maig del 2012, Sándor Konya. Val? Un gran wagnerià. Diuen que el millor Lohengrin de la història. Sí. Què tenen en comú amb Fischer-Dieskau? Que també va ser
fer coses junts.
Que també va ser presoner de guerra.
Ah, sí?
Sí.
I digueren cantar alguna cosa? Bueno, no ho sé.
Ell va cantar molt d'anys en el Festival de Bayreuth. A part, també en millors escenaris. Vull que acabem, perquè, evidentment, el millor Lohengrin i d'on.
I d'on, Sándor aquest. El millor Lohengrin de la història. Està molt bé, perquè n'hi ha molts de grans...
Sí, però diuen que va ser...
I de queden, crec que 2 minuts i mig.
I si vols...
Wagner? Posa acomiadam amb Wagner?
Sí.
Joan Campomà, Wagner li va bé per a què vas posar
avui? Perfecte.
Molt bé. Amics, això és la ruta d'Orfeu. Vos deixam amb Wagner i dir-vos que tornarem diumenge. Bona nit.
zeige deine